Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Llum verda a la primera llei per regular el lloguer de temporada a Catalunya i evitar que s'esquivi el topall als preus del lloguer habitual. Jordi Fortià.
A partir d'ara, els lloguers de temporada i d'habitacions també tindran topalls. En el lloguer d'habitacions, la suma del preu de cada habitació no pot superar mai el que costaria llogar el pis sencer. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha presentat la regulació.
Serveix per establir unes regles clares que siguin respectades per les dues parts i, per tant, que portin seguretat a les dues parts, a les dues, propietaris i llogaters.
Continua en curs l'escorcoll alerta Cressa per determinar si el brot de pesta porcina africana va sortir d'aquestes instal·lacions.
El dispositiu el duen a terme Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil de manera conjunta i encara es podria allargar unes hores.
Cugat Mèdia, Sílvia González.
La diligència l'ha ordenat el jutjat d'instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marc de diligències prèvies que s'han declarat secretes. El que s'hi busca és informació i material que els sigui útil per determinar si aquest brot de pesta porcina es va originar en aquestes instal·lacions. Segons han explicat des dels Mossos d'Esquadra, s'hi han enviat agents especialitzats en medi ambient i en consum.
Els desallotjats del B9 de Badalona es mantenen instal·lats davant l'institut mentre creix la inquietud veïnal.
Han improvisat una acampada amb tendes de campanya, fogueres i ferralla a la plaça situada just davant de l'espai, que està acordonada per la policia per evitar que el tornin a ocupar.
En cultura, el Festival Barnasants homenatjarà el recentment desaparegut Robin Iesta en la 31a edició.
Enguany s'incorporen noves sales com el Teatre Gaudí o l'Aliança del Poble Nou i, com ha explicat el nou director de Barnasants, Marc Girbau, es faran menys espectacles.
Hem fet una programació que, sense arribar al nivell que voldríem que arribés, la filosofia ha estat fer menys concerts, però que cada concert tingui més incidència.
I en esports, Toni Castro, el Barça jugarà als quarts de final de la Champions femenina contra el Real Madrid o el París.
Tindrem Barça-Madrid a la Champions si les madrilenyes superen el play-off contra el París. Precisament, les blaugranes van guanyar ahir l'equip francès per 0-2 amb gols de Vicky López i Graham. I demà, l'Europa, l'Espanyol i el Badalona jugaran els vuitens de final de la Copa de la Reina a partit únic.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Avui sí que estem tenint un temps més tranquil i momentàniament s'han acabat les pluges, però en alguns racons encara tenim núvols baixos i alguna boira que, per exemple, en algun indret de la plana de Vic o també del sud del Segrià o de les Garrigues no s'ha acabat de dissipar. En aquests indrets ha quedat un ambient més fresquet. A la resta del país, la temperatura de la tarda ha acabat sent agradable. Ara bé, compte, perquè aquestes boires han de tornar a fer-se molt extenses a les fondalades de la Catalunya central, del prelitoral i de Lleida, sobretot al llarg d'aquesta propera matinada i al divendres al matí. Atenció, per tant, a la carretera en aquests indrets d'interior del país. També al llarg del matí s'anirà carregant a prop del mar i ja el divendres a partir del migdia, primeres gotes que sobretot cauran a les comarques barcelonines. De moment a l'Alt Pirineu més clarianes i la pluja més important l'esperem sobretot la nit a dissabte, amb una temperatura que el divendres no ha de variar gaire respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs comencem parlant d'una incidència a la P7 a Viladasens, a Girona, en sentit França. Encara hi ha un fil tallat, aquí ha cremat un camió. Ha estat tallada la via, però ara, com diem, només amb un carril tallat, però 4 quilòmetres en congestió. Si ens anem a l'àrea metropolitana, parlem de problemes a la 2, a la zona de Cornellà. Els accessos sí, la via va molt carregada en ambdós sentits de la marxa i l'entrada per la Diagonal, tant amb aturades al Papiol com a Sant Feliu com a Sant Joan, a Sant Just d'Esvern, doncs van força carregades, com comentàvem. També els accessos sud, les obres arran de l'accident de la C-17 de l'altre dia a Montcada amb problemes, C-33, C-58 a Montcada i Reixac i Rondes amb molta, molta mobilitat. Per això demanar-vos, sobretot, que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bona tarda.
La tradició diu que menjar els 12 grams de raïm porta sort. Però per a moltes persones, tenir sort és arribar a final de mes, poder llogar un pis o sortir de la situació irregular per construir un futur. Fem que tenir una vida digna deixi de ser qüestió de sort. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031. Mentre hi hagi persones, hi ha esperança.
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Llum verda a la primera llei per regular el lloguer de temporada a Catalunya i evitar que s'esquivi el topall als preus del lloguer habitual.
Una modalitat que ha crescut amb molta força, especialment als 271 municipis declarats com a zones tensionades. El PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP hi han votat a favor, i el PP, Vox i Aliança Catalana en contra. De la seva banda, Junts ha votat en contra del nucli de la llei.
El Parlament també ha validat prorrogar la protecció de les vivendes de promoció oficial en zones tensionades. Mont Carvajal.
A partir d'ara, els lloguers de temporada i d'habitacions també tindran topalls. S'intenta evitar la fuga actual de contractes de pisos residencials cap a temporals o bé d'habitacions i frenar la picaresca. En el lloguer d'habitacions, la suma del preu de cada habitació no pot superar mai el que costaria llogar al pis sencer. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha presentat la regulació.
Serveix per establir unes regles clares que siguin respectades per les dues parts i, per tant, que portin seguretat a les dues parts, a les dues, propietaris i llogaters.
Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP l'han defensat amb convicció i energia, com la diputada cupaire Laura Vega.
És així de minso el que avui estem aprovant. Per tant, cap endavant, prohibir la compra especulativa, baixar els preus dels lloguers, que al cap i a la fi en aquest país van sortir 170.000 persones al carrer dient s'ha acabat, cal baixar els preus. Anem a veure si regulem una micona més que no ens puguin especular tant. Estic contenta tanmateix, us haig de dir, la veritat.
Junts ha votat en contra de regular el lloguer de temporada, de blindar la protecció oficial en zones de mercat tensat i de crear un registre de grans tenidors. Ho ha explicat la diputada de Junts, Glòria Freixa.
Però és que la llei espanyola de la vivienda, ella mateixa diu que aquelles comunitats autònomes que tinguin competències són elles qui definiran què és un gran tenidor. I vostès ens barregen aquí els grans tenidors de la llei espanyola amb els de la llei catalana. Per tant, aquesta baixada de pantalons amb les nostres pròpies competències nosaltres no ho assumirem mai.
El Partit Popular presentarà un recurs d'inconstitucionalitat perquè entenen que és l'Estat qui té competències en la matèria. Fa un any i mig el govern de Pere Aragonès ja va intentar regular el lloguer, però va fracassar perquè Junts hi va votar en contra i el PSC es va abstenir. Avui, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han reivindicat haver-ne convençut els socialistes.
Entre les primeres reaccions, el sindicat de llogateres veu la regulació del lloguer de temporada com un primer pas, però exigeix blindar-la al Congrés.
Adverteixen l'administració que la normativa només serà efectiva si s'apliquen sancions i inspeccions.
A tot això, el govern identificarà nous àmbits urbanístics en municipis amb molta demanda d'habitatge per construir-hi edificis. De moment, han preseleccionat 179 sectors amb potencial per fer-hi 214.000 pisos.
Es tracta d'identificar sòls on es pugui construir, però que encara no tenen les condicions de solars perquè els falta algun tràmit. Fins ara, s'han identificat 179, la majoria són a Barcelona i l'Arc Metropolità, 22 al Camp de Tarragona i una vintena a Ponent i al Pirineu.
I mentrestant, els desallotjats del B9 de Badalona es mantenen instal·lats davant l'institut mentre creix la inquietud veïnal.
Han improvisat una tendes de campanya, fogueres i ferralla a la plaça situada just davant de l'espai, que està acordonada per la policia per evitar que el tornin a ocupar.
Paral·lelament, i pel que fa a l'alcalde, Xavier García Albiol confia que les persones acampades marxin de Badalona en els propers dies. L'alcalde assegura que la resta d'ocupants desallotjats ja han marxat del municipi i afirma que no acceptarà assentaments a l'espai públic. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
Preguntat pels 50 desallotjats que han passat la nit al carrer al costat de l'equipament i dels possibles problemes de convivència que puguin generar, l'alcalde ha posat l'èmfasi en el fet que han marxat de la ciutat 350 dels ocupants. Sobre les persones acampades, confia que aviat, diu, se'ls farà entendre que no s'hi poden quedar.
No estem per acceptar que s'acampi ni que s'ocupin uns altres espais, però també és cert, doncs, que, bueno, que escolti, hem d'anar en diferents fases, s'ha de fer entendre que allà no poden estar i se'ls està intentant explicar. I si no, doncs passarem a un altre escenari.
I al campament improvisat, bona part dels desocupats no han pogut dormir a causa del fred i han fet fogueres per escalfar-se. Ho ha explicat en Samba, qui ha passat aquesta primera nit al ras.
Fatal, no, dormir no puedes, porque no puedes. Hace demasiado frío y había un chico que teníamos que cogerlo, acercarle el fuego, si no iba a morir.
L'equipament continua coordinat i vigilat per diversos agents de la Guàrdia Urbana per tal d'evitar que torni a ser ocupat. De fet, aquest matí s'han viscut moments de tensió entre les persones acampades i els agents policials.
Encara sobre aquest desallotjament, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha criticat aquest dijous la deixadesa de funcions de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en l'atenció als desallotjats de l'antic Institut B9.
Prieto defensa que les competències de cada administració estan clares i que cadascuna ha fet el que li pertoca. A més, el delegat també diu que Albiol ha renunciat a ajudes per a la primera acollida dels migrants.
I el cas de Badalona posa de relleu la criminalització de les persones sense llar, segons l'Ajuntament de Barcelona. El consistori ha presentat avui un nou òrgan que es posa en marxa a la ciutat per abordar el sensellarisme, una xacra en màxims històrics. Maite Polo.
Badalona és corresponsable davant del sensellarisme en aquesta ciutat, com ho són tots els ajuntaments, però alhora hi han de donar resposta les altres administracions supramunicipals. Ho ha dit la tinenta d'alcaldia de Barcelona, Raquel Gil, mentre que la comissionada d'Acció Social, Sònia Fuertes, ha parlat de criminalització de les persones sense habitatge.
Creiem que Badalona ha de ser una part fonamental d'aquesta resposta, però no l'única. Que Badalona, conjuntament amb les administracions supramunicipals, doncs planegin també una possible resposta al que hi ha. No demanem res diferent del que estem demanant també a casa nostra.
Situacions com les de Badalona no només posen això de relleu, sinó que també posen de relleu la criminalització de les persones sense llar i la manca de possibilitats a vegades de generar respostes molt més humanes, empàtiques i diferenciades.
A la taula de Ciutat de Barcelona per abordar el sensellarisme hi participaran el síndic de Barcelona, les entitats socials, els sindicats, la Federació d'Associacions de Veïns, els col·legis professionals i persones expertes, i es reunirà 3 o 4 cops l'any.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars del dia. Continua en curs l'escorcoll a l'IRTA Cressa per determinar si el brot de pesta porcina africana va sortir d'aquestes instal·lacions. El dispositiu el duen a terme Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil de manera conjunta i per ordre d'un jutjat, i encara es podria allargar unes hores. Cugat Mèdia, Sílvia González.
Des de les 9 del matí, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra escorcollen les instal·lacions de l'IRTA Cressa en relació a la investigació sobre l'origen del brot de pesta porcina africana. La diligència l'ha ordenat el jutjat d'instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marc de diligències prèvies que s'han declarat secretes. El que s'hi busca és informació i material que els sigui útil per determinar si aquest brot de pesta porcina es va originar en aquestes instal·lacions. Segons han explicat des dels Mossos d'Esquadra, s'hi han enviat agents especialitzats en medi ambient i en consum. I també han dit que aquest escorcoll s'està fent seguint els protocols de seguretat que requereix la intervenció en un centre de recerca d'aquestes característiques. Recordem que aquest escorcoll arriba hores després que el president Salvador Illa afirmés que de moment no s'ha trobat cap indici que aquest brot surti d'aquest laboratori.
En clau política, Pedro Sánchez respon a Sumar que el creixement de Vox és responsabilitat del PP. El president espanyol ha respost així a les crítiques de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que va advertir que cal un nou impuls i una remodelació profunda de l'executiu davant els casos de suposada corrupció i masclisme al PSOE.
Díaz va advertir que no fer res afavoriria electoralment l'ultradreta, i avui Sánchez ha dit que el creixement de Vox és responsabilitat del PP.
Pese a las discrepancias de organizaciones políticas con una cultura diferente, pese a esas discrepancias, yo creo que hay muchas cosas que nos unen al Partido Socialista y a Sumar. La reflexión de fondo que hay que hacer es que al menos ese crecimiento de la ultraderecha en nuestro país demoscópico, vamos a ver efectivamente cuál es la materialización de lo mismo, nada tiene que ver con la acción del gobierno de España, tiene todo que ver con el blanqueamiento que la derecha política y mediática está haciendo de Vox.
Sánchez ha fet aquestes manifestacions a 24 hores de la reunió que les secretaries d'organització del PSOE i de Sumar celebraran demà.
Doncs precisament el responsable de xarxes socials de Vox, Javier Esteban, ha dimitit i ha abandonat el partit arran d'una denúncia per una presumpta agressió sexual a un menor d'edat.
Segons ha publicat l'ABC, un antic militant del partit i de l'organització juvenil vinculada a la formació Revuelta va denunciar davant la policia episodis de tocaments i missatges inadequats quan tenia 16 anys i va afirmar que hi podria haver fins a 2 casos més amb menors afectats. En un missatge a X, Esteban ha negat els fets.
I en clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit mantenir el preu del diner en la seva reunió mensual del mes de desembre.
Ho ha anunciat després que la inflació de l'eurozona continuï mostrant signes d'estabilitat i es mantingui en el 2,1%.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Dos sindicats han presentat una denúncia penal contra el Departament de Salut i el Consorci de l'Hospital del Mar de Barcelona per deixadesa de funcions davant la saturació d'urgències.
Assenyalen la mort de tres pacients en aquest servei els últims dies després d'haver-hi estat rebent atenció mèdica entre 40 i 70 hores. La direcció del centre defensa la professionalitat de totes les persones que hi treballen.
Maite Polo.
Els sindicats denuncien que la saturació d'urgències de l'Hospital del Mar és crònica durant tot l'any, però s'agreuja en aquesta època per l'augment d'infeccions respiratòries. Posen d'exemple aquest dilluns, quan hi havia 230 pacients, ja que la capacitat és d'uns 110, és a dir, menys de la meitat. La direcció de l'hospital explica que han revisat els casos dels pacients morts a urgències, com es fa sempre que hi ha una defunció, i afirma que estaven rebent atenció, sense que el fet de trobar-se a urgències afectés el seu desenllaç vital. Xavier Tarragón, però, delegat sindical de la Federació de Treballadors i Treballadores de Catalunya, Intersindical Alternativa de Catalunya, membre del Comitè d'Empresa de l'Hospital del Mar, parla de falta de recursos.
Malgrat totes les mancances d'espais i de mitjans, doncs fan el que poden per intentar tractar el millor possible a aquests pacients, però tot i això, tot i aquest sobreesforç, degut a la manca de recursos, a vegades doncs, hi ha pacients que acaben pues, això, sent decès al propi servei d'urgències.
L'Hospital del Mar es reserva la possibilitat d'emprendre totes les accions necessàries per defensar l'honor i la professionalitat dels seus professionals.
I els sindicats d'educació convoquen vaga pel mes de febrer, en concret el dia 11, han pres la decisió després de reunir-se amb representants de la conselleria que els hi ha comunicat que aquest curs no hi haurà concurs de trasllat autonòmic de docents. Esther Minguell.
Els sindicats USTEC, professors de secundària, comissions obreres, CGT i UGT convoquen vaga a escoles i instituts el dimecres 11 de febrer després de la primera reunió amb el Departament d'Educació per negociar les millores dels salaris dels professors i mestres. Hi haurà també una manifestació unitària el dissabte 24 de gener per mostrar el malestar del col·lectiu. Segons els sindicats, el departament no s'ha vingut a parlar de cap increment del complement específic per tots els docents i, en canvi, proposen petites millores concretes que no afecten a tots els professors i mestres. Yolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
El complement específic s'ha d'actualitzar. S'ha d'actualitzar en funció del nivell de vida, però s'ha d'actualitzar perquè la pèrdua del poder adquisitiu és d'un 25%. Llavors, no renunciarem en aquest sentit i per això ja comencem situant doncs, aquest calendari de mobilitzacions, ja situant el primer dia de vaga i les futures vagues dependran doncs, dels moviments que pugui fer l'administració al respecte.
Després de festes hi ha previstes noves reunions per tractar la reducció de les ràtios, l'increment de plantilles o la disminució de la càrrega burocràtica. Durant la trobada d'avui, Educació ens ha comunicat que aquest curs finalment no es farà concurs de trasllat autonòmic de docents, tal i com havia anunciat. Els ha especificat que les places s'afegiran a la següent convocatòria que organitzi l'Estat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Les entitats i els col·lectius LGTBIQ+, aplaudeixen que el Parlament hagi posat fil a l'agulla per avançar en la defensa dels drets del col·lectiu amb l'aprovació ahir de l'actualització de la llei contra la LGTBI-fòbia. Diuen que s'ha aconseguit un dels marcs normatius més avançats d'Europa.
Justament la modificació del règim sancionador és un dels aspectes que més es valora de la nova llei. La clarificació permetrà que sigui aplicable, cosa que fins ara resultava impossible. Ho ha explicat a la xarxa el coordinador del Gabinet Jurídic de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, Marc Manso.
El fet de clarificar el règim sancionador ens permetrà que això que pugui ser aplicable, cosa que fins ara no podia ser. Fins ara, penseu la llei antidiscriminatòria generalista catalana, perquè tenia un règim un pèl més clar que el nostre i, en teoria, per especificitat, s'hauria d'aplicar la llei LGTBI, no? Ara podrem complir aquest mandat de la llei. I el que sí que és veritat que també ajudarà és que es clarifica la governança, quin és l'òrgan competent per investigar, per sancionar, etc.
Aquest professor de dret constitucional també reconeix com a molt important la incorporació d'una comunicació d'identitat de gènere. D'aquesta manera, les persones trans que encara no poden fer el canvi de sexe registral perquè no entren dintre dels supòsits de la llei estatal seran reconegudes segons el seu sentir.
Renfe calcula que 1,4 milions de viatgers de Rodalies s'han vist afectats pels grafitis aquest any. Ho ha dit el portaveu institucional de la companyia, que s'ha gastat prop de 7 milions d'euros aquest any en netejar les pintades i dur a terme totes les mesures necessàries per evitar el que considera una xacra. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
La principal companyia de transport ferroviari públic del país, Renfe, ja ha registrat 887 actes vandàlics contra els trens a Catalunya entre gener i novembre. Majoritàriament, grafitis que han tingut un fort impacte econòmic i social, 7 milions d'euros en despeses i 1,4 milions de viatgers afectats per retards i suspensions de serveis. Alguns convois han hagut de quedar fora de circulació perquè la pintura impedia la visibilitat del maquinista. L'efecte acumulat equival a tenir un tren immobilitzat durant 654 dies. Davant d'aquesta situació, la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, defensa un enduriment de la resposta institucional i recorda que el Parlament ja actua per revertir aquesta problemàtica.
Incrementar, o sigui, fer un canvi legislatiu per incrementar les sancions motivades, no, per grafitis en els trens. Sabem que té aquesta afectació sobre l'usuari, una afectació importantíssima i que, a més, a tota la societat ens està costant més de 6 milions a l'any i, per tant, aquest canvi legislatiu és destacable i s'ha de comentar.
Renfe, per la seva banda, ha invertit 20 milions d'euros en seguretat, una mesura que ja ha permès reduir els atacs un 25%, amb l'objectiu d'aconseguir que cap tren circuli grafitejat.
I la Diputació de Barcelona invertirà 15 milions d'euros en els propers dos anys per renovar els equipaments culturals de la província. Ho ha aprovat la Corporació Supramunicipal en l'últim ple de l'any. Carina Bellver.
La subvenció dotada de 15 milions d'euros permetrà als ajuntaments de la província de Barcelona reformar i millorar teatres, museus, biblioteques i altres equipaments culturals. Cada municipi podrà demanar l'ajut per un màxim de 4 equipaments amb el topall de 400.000 euros i el termini màxim per fer les obres serà fins a finals de desembre de 2027. Els ajuts s'inclouen dins del programa sectorial de reforma i millora dels equipaments culturals de la demarcació i la capital catalana queda exclosa d'aquest paquet d'ajudes.
En cultura, el Festival Barnasants homenatjarà el recentment desaparegut Robin Iniesta en la 31a edició.
El cicle de cançó d'autor programa 59 concerts amb noms com Carme Consolí, Marc Parrot o Feliu Ventura i engegarà el Palau de la Música amb el concert que recorda els 50 anys de carrera de Lluís Llach. Enguany s'incorporen noves sales com el Teatre Gaudí o la Llança del Poble Nou. I com ha explicat el nou director de Barnasants, Marc Girbau, es faran menys espectacles.
Hem fet una programació que, sense arribar al nivell que voldríem que arribés, la filosofia ha estat fer menys concerts, però que cada concert tingui més incidència.
Carme Consolí amb l'Orquestra de Música d'Arrel de Catalunya, Marc Parrot i Quartet Brossa, Ariel Rot, o Borja Penalba i Meritxell Jané són alguns dels artistes que actuaran. La cloenda es farà en posta a càrrec de la cantautora Montse Castellà.
Ibad Gyal, Oques Grasses, Lluís Llach, Amaya, Morat o Yeray Cortés actuaran al concert Manifest per Palestina de Barcelona.
La proposta se celebrarà el 29 de gener al Palau Sant Jordi i comptarà també amb artistes palestins com Steine o Lina McCall.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça jugarà els quarts de final de la Champions femenina de futbol contra el Real Madrid si les madrilenyes superen el play-off contra el París. Precisament les blaugranes van superar ahir el París per 0-2 amb gols de Vicky López i Graham i com a líders de grup evitant l'eliminatòria de vuitens. El directiu responsable del Barça femení, Xavi Puig, valora el sorteig.
Si el Madrid gana al París, pues nos enfrentaremos. Será un partido que nos conocemos muchísimo. Jugamos la liga de nuestro país y la verdad es que, bueno, va a ser un partido complicado, difícil. El Madrid está trabajando muy bien y hace ya algunos años y, bueno, intentaremos, como he dicho antes, competir y ganar.
Més futbol, l'Europa, l'Espanyol i el Badalona demà a les 7 de la tarda. A casa, els vuitens de final de la Copa de la Reina. El Badalona Women s'enfronta al Granada amb l'objectiu d'assolir els quarts de final per primera vegada en la seva història. L'Espanyol rep a la Dani Jarque al Real Madrid amb la intenció de donar la sorpresa. I l'Europa rep un equip històric, l'Atlètic Club de Bilbao, l'equip de la Lliga F, el Nou Sardenya. L'entrenadora de l'Europa, Nani Aces, valora aquesta cita històrica.
És partit històric, no
sabem si tornarem a viure un partit d'aquest caire contra un equip de primera divisió i al final l'hem de gaudir. O sigui, lo guai de la Copa de la Reina és que ens permet sortir una mica de la mala ratxa, no en mala ratxa, perquè veníem amb bona dinàmica, però sí que sortir una mica d'aquesta posició complicada que tenim a Lliga i tornar a viure una nit màgica al Sardenya, que jo crec que s'ho mereix la base, perquè les nenes estan totes emocionades, s'ho mereixen les jugadores perquè la temporada és complicada i crec que lo de divendres és un regal i s'ho mereix el club.
En bàsquet, l'Espart Girona tanca el 2025 com a líder de grup de l'Eurolliga al superar el Carolo francès per 68-83. Un partit colossal de la pivot maliana Mariam Koulibaly, que va liderar les gironines amb 30 punts i 14 rebots. Escoltem l'entrenador de l'Uni, Roberto Íñiguez.
Bueno, importante victoria, como todas de Euroliga, que nos suma una más y nos acerca a objetivos para seguir soñando. Pero hemos estado un poco inconsistentes en la primera parte, con minutos muy buenos y minutos malos, y creo que a partir del descanso hemos hecho el trabajo que teníamos preparado, hablado, con una mentalidad muy correcta, y creo que hemos roto el partido y a partir de ahí, bueno, el poder jugar con esa diferencia.
El Baxi Manresa va sumar una treballada victòria a la pista de l'Slask polonès 90-96 i es consolida la part alta del grup de l'Eurocup, i la penya va tancar la fase de grups de la Champions en ple de victòries. Escoltem l'entrenador Dani Miret.
Crec que ens estem guanyant el respecte de la competició, que és una cosa important per nosaltres, que la gent ens consideri un equip perillós, un equip que té ganes de guanyar, ganes d'arribar lluny en aquesta competició. Era un missatge que volíem donar, ho hem aconseguit. Primers de grup, evitant un play-in que hi haurà sorpreses, segur, perquè aquesta competició té un format tan divertit per l'aficionat com perillós, no?, pels equips que se suposa que van aquest play-in com a favorits.
I encara en bàsquet, l'Ali, fins dissabte es disputa el tradicional torneig júnior Ciutat de l'Hospitalet. Avui i demà s'estan jugant els partits de la fase de grups amb la presència de tres equips catalans, són l'Hospi, el Barça i la Penya. Dissabte es jugaran les eliminatòries i la gran final serà dissabte a 7:45 del vespre.
Gràcies, Toni. Esteu seguint Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Aquest Nadal, l'auditori és el millor regal.
Et donem moltes idees perquè l'encertis aquestes festes. Concerts i abonaments per a tots els gustos i edats perquè tothom pugui gaudir de la música.
Més informació a auditori.cat.
Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
Diputació de Barcelona.
Propostes en Xarxa.
Brunyola és un petit municipi de la Selva que ronda els 400 habitants. Si us agraden les avellanes, podria ser el vostre paradís perquè n'és un gran productor. Fins i tot, cada mes d'octubre dediquen una fira a aquest fruit sec. Però com bé sabeu, ara som en ple desembre. Més enllà de l'avellana, un dels protagonistes indiscutibles del calendari brunyolenc és el pessebre vivent. Asseguren que és una peça més al teu Nadal i no exageren. Ja fa 44 edicions que recreen, en moviment, la Palestina del 2000 anys enrere. Tenen en compte tots els detalls, vestuari, oficis, àngels que donen la benvinguda als visitants. I sobretot hi ha dos ingredients essencials, la senzillesa i l'emoció. Un pessebre que trobareu entre pedres, en els racons i els boscos de... i que és possible gràcies a la gent que continua confiant en una cita que va néixer l'any 1981. Una experiència compartida i plena de valors. Del 21 al 28 de desembre, 44è pessebre vivent de Brunyola. Més informació a pessebrebrunyola.cat.
Patricia van a comprar una bossa de galets. Per fi tenien el robot personalitzat, perfectament com un pollastre.
En una botiga de dolços hi vivia un torró molt especial, el torró de crema cremada.
En un poble molt llunyà, anomenat Pinyana, hi vivia la Pinya Maria.
Els prunes que en van sortir van deixar tots els animals bocabadats.
Aquest Nadal no faré canelons.
Per Nadal, contes escudellats. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Llum verda a la primera llei per regular el lloguer de temporada a Catalunya i evitar que s'esquivi el topall als preus del lloguer habitual. Jordi Fortià.
A partir d'ara, els lloguers de temporada i d'habitacions també tindran topalls. En el lloguer d'habitacions, la suma del preu de cada habitació no pot superar mai el que costaria llogar al pis sencer. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha presentat la regulació.
Serveix per establir unes regles clares que siguin respectades per les dues parts i, per tant, que portin seguretat a les dues parts, a les dues. Propietaris i llogaters.
Continua en curs l'escorcoll alerta Cressa per determinar si el brot de pesta porcina africana va sortir d'aquestes instal·lacions.
El dispositiu el duen a terme Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil de manera conjunta i encara es podria allargar unes hores.
Cugat Mèdia, Sílvia González.
La diligència l'ha ordenat el jutjat d'instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marc de diligències prèvies que s'han declarat secretes. El que s'hi busca és informació i material que els sigui útil per determinar si aquest brot de pesta porcina es va originar en aquestes instal·lacions. Segons han explicat des dels Mossos d'Esquadra, s'hi han enviat agents especialitzats en medi ambient i en consum.
Els desallotjats del B9 de Badalona es mantenen instal·lats davant l'institut mentre creix la inquietud veïnal.
Han improvisat una acampada amb tendes de campanya, fogueres i ferralla a la plaça situada just davant de l'espai, que està acordonada per la policia per evitar que el tornin a ocupar.
Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
Bona part dels desocupats no han pogut dormir a causa del fred i han fet fogueres per escalfar-se. Ho ha explicat en Samba, qui ha passat aquesta primera nit al ras.
Fatal, no, dormir no puedes, porque no puedes. Hace demasiado frío y había un chico que teníamos que cogerlo, acercarle el fuego, si no iba a morir. Yo no duermo.
En cultura, el Festival Barnasants homenatjarà el recentment desaparegut Rob Iniesta en la 31a edició.
Enguany s'incorporen noves sales com el Teatre Gaudí o l'Aliança del Poble Nou i, com ha explicat el nou director de Barnasants, Marc Girbau, es faran menys espectacles.
Hem fet una programació que, sense arribar al nivell que voldríem que arribés, la filosofia ha estat fer menys concerts, però que cada concert tingui més incidència.
I en esports, Toni Castro, el Barça jugarà els quarts de final de la Champions femenina contra el Real Madrid o el París.
Tindrem Barça-Madrid a la Champions si les madrilenyes superen el play-off contra el París. Precisament les blaugranes van guanyar ahir l'equip francès per 0-2 amb gols de Vicky López i Graham. I encara en futbol, demà a l'Europa, l'Espanyol i el Badalona jugaran els vuitens de final de la Copa de la Reina. A les 7, Badalona-Granada, Espanyol-Real Madrid i Europa-Atlètic Club.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Avui sí que estem tenint un temps més tranquil i momentàniament s'han acabat les pluges, però en alguns racons encara tenim núvols baixos i alguna boira, que per exemple en algun indret de la plana de Vic o també del sud del Segrià o de les Garrigues no s'ha acabat de dissipar. En aquests indrets ha quedat un ambient més fresquet. A la resta del país la temperatura de la tarda ha acabat sent agradable. Ara bé, compte, perquè aquestes boires han de tornar a fer-se molt extenses a les fondalades de la Catalunya central, litoral i de Lleida, sobretot al llarg d'aquesta propera matinada i al divendres al matí. Atenció, per tant, a la carretera en aquests indrets d'interior del país. També al llarg del matí s'anirà carregant a prop del mar i ja el divendres a partir del migdia, primeres gotes que sobretot cauran a les comarques barcelonines. De moment a l'Alt Pirineu, més clarianes, i la pluja més important l'esperem sobretot la nit de demà a dissabte, amb una temperatura que el divendres no ha de variar gaire respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda de nou. Doncs hem de dir que fa un moment a la B23, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en sentit la Diagonal, hi havia un carril tallat per un accident. Ja no hi ha aquest carril tallat, però sí que hi ha 4 quilòmetres de congestió. Per tant, molt de compte, perquè també s'estan carregant la C32 a la zona de Cornellà i a Esplugues. Pel que fa a la 2, també seguim amb els problemes de congestió a Cornellà, en ambdós sentits de la marxa, rondes molt carregades, com és habitual a aquestes hores, i a l'àrea nord, a l'àrea metropolitana, doncs problemes a la P7 i la B30 a Barberà, a la C17 a Montcada per obres, la C33 i la C58 a Montcada cap a Trinitat, i com sempre doncs demanar-vos molta precaució de no baixar la guàrdia. Molt bona tarda.
El 25 de desembre,
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Llum verda, la primera llei per regular el lloguer de temporada a Catalunya i evitar que s'esquivi el topall als preus del lloguer habitual.
Una modalitat que ha crescut amb molta força, especialment als 271 municipis declarats com a zones tensionades. El PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP hi han votat a favor, i el PP, Vox i Aliança Catalana en contra. De la seva banda, Junts ha votat en contra del nucli de la llei.
El Parlament també ha validat prorrogar la protecció de les vivendes de promoció oficial en zones tensionades. Mont Carvajal.
A partir d'ara, els lloguers de temporada i d'habitacions també tindran topalls. S'intenta evitar la fuga actual de contractes de pisos residencials cap a temporals o bé d'habitacions i frenar la picaresca. En el lloguer d'habitacions, la suma del preu de cada habitació no pot superar mai el que costaria llogar al pis sencer. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha presentat la regulació.
Serveix per establir unes regles clares que siguin respectades per les dues parts i, per tant, que portin seguretat a les dues parts, a les dues, propietaris i llogaters.
Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP l'han defensat amb convicció i energia, com la diputada cupaire Laura Vega.
És així de minso el que avui estem aprovant. Per tant, cap endavant, prohibir la compra especulativa, baixar els preus dels lloguers, que al cap i a la fi en aquest país van sortir 170.000 persones al carrer dient s'ha acabat, cal baixar els preus. Anem a veure si regulem una micona més que no ens puguin especular tant. Estic contenta tanmateix, us haig de dir, la veritat.
Junts ha votat en contra de regular el lloguer de temporada, de blindar la protecció oficial en zones de mercat tensat i de crear un registre de grans tenidors. Explicar la diputada de Junts, Glòria Freixa.
Però és que la llei espanyola de la vivienda, ella mateixa diu que aquelles comunitats autònomes que tinguin competències són elles qui definiran què és un gran tenidor. I vostès ens barregen aquí els grans tenidors de la llei espanyola amb els de la llei catalana. Per tant, aquesta baixada de pantalons amb les nostres pròpies competències nosaltres no ho assumirem mai.
El Partit Popular presentarà un recurs d'inconstitucionalitat perquè entenen que és l'Estat qui té competències en la matèria. Fa un any i mig el govern de Pere Aragonès ja va intentar regular el lloguer, però va fracassar perquè Junts hi va votar en contra i el PSC es va abstenir. Avui, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han reivindicat haver-ne convençut els socialistes.
Entre les primeres reaccions, el sindicat de llogateres veu la regulació del lloguer de temporada com un primer pas, però exigeix blindar-la al Congrés.
Adverteixen l'administració que la normativa només serà efectiva si s'apliquen sancions i inspeccions.
A tot això, el govern identifica nous àmbits urbanístics en municipis amb molta demanda d'habitatge per construir-hi edificis. De moment han preseleccionat 179 sectors amb potencial per fer-hi 214.000 pisos.
Es tracta d'identificar sòls on es pugui construir, però que encara no tenen les condicions de solars perquè els falta algun tràmit. Fins ara s'han identificat 179, la majoria són a Barcelona i l'Arc Metropolità, 22 al Camp de Tarragona i una vintena a Ponent i al Pirineu.
Mentrestant, els desallotjats del B9 de Badalona es mantenen instal·lats davant l'institut mentre creix la inquietud veïnal.
Han improvisat una acampada amb tendes de campanya ferralla a la plaça situada just davant de l'espai, que està acordonada per la policia per evitar que el tornin a ocupar.
I per la seva banda, l'alcalde Xavier García Albiol confia que les persones acampades marxin de Badalona en els propers dies. L'alcalde assegura que la resta d'ocupants desallotjats ja han marxat del municipi i afirma que no acceptarà assentaments a l'espai públic. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
Preguntat pels 50 desallotjats que han passat la nit al carrer al costat de l'equipament i dels possibles problemes de convivència que puguin generar, l'alcalde ha posat l'èmfasi en el fet que han marxat de la ciutat 350 dels ocupants. Sobre les persones acampades, confia que aviat, diu, se'ls farà entendre que no s'hi poden quedar.
No estem per acceptar que s'acampi ni que s'ocupin uns altres espais, però també és cert, doncs, que, bueno, que escolti, hem d'anar en diferents fases, s'ha de fer entendre que ja no poden estar i se'ls està intentant explicar, i si no, doncs passarem a un altre escenari.
I al campament improvisat, bona part dels desocupats no han pogut dormir a causa del fred i han fet fogueres per escalfar-se. Ho ha explicat en Samba, qui ha passat aquesta primera nit al ras.
Fatal, no, dormir no puedes, porque no puedes, hace demasiado frío y había un chico que teníamos que cogerlo, acercarle el fuego, si no iba a morir.
L'equipament continua coordonat i vigilat per diversos agents de la Guàrdia Urbana per tal d'evitar que torni a ser ocupat. De fet, aquest matí s'han viscut moments de tensió entre les persones acampades i els agents policials.
Encara sobre aquest desallotjament, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha criticat aquest dijous la deixadesa de funcions de l'alcalde, Xavier García Albiol, en l'atenció als desallotjats de l'antic institut B9.
Prieto defensa que les competències de cada administració estan clares i que cadascuna ha fet el que li pertoca. A més, el delegat també diu que Albiol ha renunciat a ajudes per a la primera acollida dels migrants.
El cas de Badalona posa de relleu la criminalització de les persones sense llar, segons l'Ajuntament de Barcelona. El consistori ha presentat avui un nou òrgan que es posa en marxa a la ciutat per abordar el sensellarisme, una xacra en màxims històrics. Maite Polo.
Badalona és corresponsable davant del sensellarisme en aquesta ciutat, com ho són tots els ajuntaments, però alhora hi han de donar resposta les altres administracions supramunicipals. Ho ha dit la tinenta d'alcaldia de Barcelona, Raquel Gil, mentre que la comissionada d'Acció Social, Sònia Fuertes, ha parlat de criminalització de les persones sense habitatge.
Creiem que Badalona ha de ser una part fonamental d'aquesta resposta, però no l'única. Que Badalona, conjuntament amb les administracions supramunicipals, doncs planegin també una possible resposta al que hi ha. No demanem res diferent del que estem demanant també a casa nostra.
Situacions com les de Badalona no només posen això de relleu, sinó que també posen de relleu la criminalització de les persones sense llar i la manca de possibilitats a vegades de generar respostes molt més humanes, empàtiques i diferenciades.
A la taula de Ciutat de Barcelona, per abordar el sensellarisme, hi participaran el síndic de Barcelona, les entitats socials, els sindicats, la Federació d'Associacions de Veïns, els col·legis professionals i persones expertes, i es reunirà 3 o 4 cops l'any.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Continua en curs l'escorcoll a l'IRTA Cressa per determinar si el brot de pesta porcina africana va sortir d'aquestes instal·lacions. El dispositiu el duen a terme Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil de manera conjunta i per ordre judicial, i encara es podria allargar unes hores. Cugat Mèdia, Sílvia González.
Des de les 9 del matí, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra escorcollen les instal·lacions de l'IRTA Cressa en relació a la investigació sobre l'origen del brot de pesta porcina africana. La diligència l'ha ordenat el jutjat d'instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marc de diligències prèvies que s'han declarat secretes. El que s'hi busca és informació i material que els sigui útil per determinar si aquest brot de pesta porcina es va originar en aquestes instal·lacions. Segons han explicat des dels Mossos d'Esquadra, s'hi han enviat agents especialitzats en medi ambient i en consum. I també han dit que aquest escorcoll s'està fent seguint els protocols de seguretat que requereix la intervenció en un centre de recerca d'aquestes característiques. Recordem que aquest escorcoll arriba hores després que el president Salvador Illa afirmés que de moment no s'ha trobat cap indici que aquest brot surti d'aquest laboratori.
En clau política, Pedro Sánchez respon a Sumar que el creixement de Vox és responsabilitat del PP. El president espanyol ha respost així a les crítiques de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que va advertir que cal un nou impuls i una remodelació profunda de l'executiu davant els casos de suposada corrupció i masclisme al PSOE.
Díaz va advertir que no fer res afavorirà electoralment la ultradreta. I avui Sánchez ha dit que el creixement de Vox és responsabilitat del PP.
Pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas con una cultura diferente, pese a esas discrepancias yo creo que hay muchas cosas que nos unen al Partido Socialista y a Sumar. La reflexión de fondo que hay que hacer es que al menos ese crecimiento de la ultraderecha en nuestro país demoscópico, vamos a ver efectivamente cuál es la materialización de lo mismo, nada tiene que ver con la acción del gobierno de España, tiene todo que ver con el blanqueamiento que la derecha política y mediática está haciendo de Vox.
Sánchez ha fet aquestes manifestacions a 24 hores de la reunió que les secretaries d'organització del PSOE i de Sumar celebraran demà.
Doncs, precisament, el responsable de xarxes socials de Vox, Javier Esteban, ha dimitit i ha abandonat el partit arran d'una denúncia per una presumpta agressió sexual a un menor d'edat.
Segons ha publicat l'ABC, un antic militant del partit i de l'organització juvenil vinculada a la formació Revuelta va denunciar davant la policia episodis de tocaments i missatges inadequats quan tenia 16 anys i va afirmar que hi podia haver fins a dos casos més amb menors afectats. En un missatge a X, Esteban ha negat els fets.
I en clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit mantenir el preu del diner en la seva reunió mensual del mes de desembre.
Ho ha anunciat després que la inflació a l'eurozona continuï mostrant signes d'estabilitat i es mantingui en el 2,1%.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Dos sindicats han presentat una denúncia penal contra el Departament de Salut i el Consorci de l'Hospital del Mar de Barcelona per deixadesa de funcions davant la saturació d'urgències.
Assenyalen la mort de tres pacients en aquest servei els últims dies, després d'haver estat rebent atenció mèdica entre 40 i 70 hores esperant ser ingressats. La direcció del centre defensa la professionalitat de totes les persones que hi treballen.
Maite Polo.
Els sindicats denuncien que la saturació d'urgències de l'Hospital del Mar és crònica durant tot l'any, però s'agreuja en aquesta època per l'augment d'infeccions respiratòries. Posant d'exemple aquest dilluns, quan hi havia 230 pacients, ja que la capacitat és d'uns 110, és a dir, menys de la meitat. La direcció de l'hospital explica que han revisat els casos dels pacients morts a urgències, com es fa sempre que hi ha una defunció, i afirma que estaven rebent atenció, sense que el fet de trobar-se a urgències afectés el seu desenllaç vital. Xavier Tarragón, però, delegat sindical de la Federació de Treballadors i Treballadores de Catalunya, Intersindical Alternativa de Catalunya, membre del Comitè d'Empresa de l'Hospital del Mar, parla de falta de recursos.
Malgrat totes les mancances d'espais i de mitjans, doncs fan el que poden per intentar tractar el millor possible a aquests pacients, però tot i això, tot i aquest sobreesforç, degut a la manca de recursos, a vegades doncs, hi ha pacients que acaben pues, això, sent decès al propi servei d'urgències.
L'Hospital del Mar es reserva la possibilitat d'emprendre totes les accions necessàries per defensar l'honor i la professionalitat dels seus professionals.
I els sindicats d'educació convoquen vaga pel mes de febrer, en concret el dia 11. Han pres la decisió, després de reunir-se amb representants de la conselleria, que els hi ha comunicat que aquest curs no hi haurà concurs de trasllat autonòmic de docents. Esther Minguell.
Els sindicats USTEC, professors de secundària, comissions obreres, CGT i UGT convoquen vaga a escoles i instituts el dimecres 11 de febrer, després de la primera reunió amb el Departament d'Educació per negociar les millores dels salaris dels professors i mestres. Hi haurà també una manifestació unitària el dissabte 24 de gener per mostrar el malestar del col·lectiu. Segons els sindicats, el departament no s'ha vingut a parlar de cap increment del complement específic per tots els docents i, en canvi, proposen petites millores concretes que no afecten a tots els professors i mestres. Yolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
El complement específic s'ha d'actualitzar. S'ha d'actualitzar en funció del nivell de vida, però s'ha d'actualitzar perquè la pèrdua del poder adquisitiu és d'un 25%. Llavors, no renunciarem en aquest sentit i per això ja comencem situant doncs, aquest calendari de mobilitzacions, ja situant el primer dia de vaga i les futures vagues dependran doncs, dels moviments que pugui fer l'administració al respecte.
Després de festes hi ha previstes noves reunions per tractar la reducció de les ràtios, l'increment de plantilles o la disminució de la càrrega burocràtica. Durant la trobada d'avui, Educació ens ha comunicat que aquest curs finalment no es farà concurs de trasllat autonòmic de docents, tal com havia anunciat. Els ha especificat que les places s'afegiran a la següent convocatòria que organitzi l'Estat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Més coses. Renfe calcula que 1,4 milions de viatgers de Rodalies s'han vist afectats pels grafitis aquest any. Ho ha dit el portaveu institucional de la companyia, que s'ha gastat prop de 7 milions d'euros aquest any en netejar les pintades i dur a terme totes les mesures necessàries per evitar el que considera una xacra. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
La principal companyia de transport ferroviari públic del país, Renfe, ja ha registrat 887 actes vandàlics contra els trens a Catalunya entre gener i novembre. Majoritàriament, grafitis que han tingut un fort impacte econòmic i social, 7 milions d'euros en despeses i 1,4 milions de viatgers afectats per retards i suspensions de serveis. Alguns convois han hagut de quedar fora de circulació perquè la pintura impedia la visibilitat del maquinista. L'efecte acumulat equival a tenir un tren immobilitzat durant 650. Davant d'aquesta situació, la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, defensa un enduriment de la resposta institucional i recorda que el Parlament ja actua per revertir aquesta problemàtica.
Incrementar, o sigui, fer un canvi legislatiu per incrementar les sancions motivades, no, per grafitis en els trens. Sabem que té aquesta afectació sobre l'usuari, una afectació importantíssima i que, a més, a tota la societat ens està costant més de 6 milions a l'any i, per tant, aquest canvi legislatiu és destacable i s'ha de comentar.
Renfe, per la seva banda, ha invertit 20 milions d'euros en seguretat, una mesura que ja ha permès reduir els atacs un 25%, amb l'objectiu d'aconseguir que cap tren circuli grafitejat.
Indignació en territori, indignació entre els partits polítics de Rubí per la decisió de la Generalitat i Ferrocarrils de condicionar la construcció de la segona estació al polígon de Llana, llargament reivindicada, al desenvolupament urbanístic de la zona. Un desenvolupament previst a un POUM, encara per aprovar, i que trigarà anys a estar llest. Ràdio Rubí, David García.
Rubí és una ciutat de 83.000 habitants vorejada per 400 hectàrees de polígons industrials, però amb una única estació de ferrocarrils al centre. Mentrestant, les poblacions adjacents, Sant Cugat i Terrassa, en tenen 7 i 4. L'equip de govern de Rubí, format pel PSC i en Comú Podem, celebra que Territori i Ferrocarrils vegin viable al fi la segona estació, però qüestionen que es condicioni a la futura urbanització de la zona. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa.
No estem d'acord en que s'hagi de condicionar la construcció de la segona estació a un desenvolupament urbanístic planificat. Creiem que a hores d'ara, sense desenvolupar el ja es podria justificar aquesta construcció perquè hi ha suficient demanda ciutadana.
Tots els grups de l'oposició coincideixen en aquest diagnòstic, però en un to més elevat. Marina Dolcet és la portaveu de l'Alternativa d'Unitat Popular.
És un xantatge, bàsicament, perquè la segona estació, tots els partits estàvem d'acord en base a la població que ja hi havia ara, és a dir, que ja cobria l'agenda d'urbanitzacions, l'agenda dels polígons, etc. Per tant, no s'entén que ara calgui ampliar més gent per donar justificació a això.
Per ara, la futura estació de la Llana continua sense calendari ni pressupost.
En cultura, el Festival Barnasants homenatjarà el recentment desaparegut Robin Iniesta en la 31a edició.
El cicle de cançó d'autor programa 59 concerts amb noms com Carme Consolí, Marc Parrot o Feliu Ventura i engegarà el Palau de la Música amb el concert que recorda els 50 anys de carrera de Lluís Llach. Enguany s'incorporen noves sales com el Teatre Gaudí o l'Aliança del Poble Nou. I com ha explicat el nou director de Barnasants, Marc Girbau, es faran menys espectacles.
Hem fet una programació que, sense arribar al nivell que voldríem que arribés, la filosofia ha estat fer menys concerts, però que cada concert tingui més incidència.
Carme Consolí, amb l'Orquestra de Música d'Arrel de Catalunya, Marc Parrot i Quartet Brossa, Ariel Roth o Borja Penalba i Meritxell Jané són alguns dels artistes que actuaran. La cluenda es farà en posta a càrrec de la cantautora Montse Castellà.
I el Festival Temporada Alta de Girona ha tancat la 34a edició amb prop de 53.000 espectadors i ha arribat al 90% d'ocupació. De les 22 produccions pròpies o coproduccions, 16 tenen garantida gira o temporada després de passar pel festival. Girona FM, Pau Villafañer.
En total s'han programat 144 funcions, 18 més de les previstes inicialment i s'han exhaurit les entrades en 65 d'elles. Una edició on han tornat a destacar la internacionalització i la creació, amb 16 espectacles arribats de 13 països i 16 de les 22 produccions pròpies o coproduccions que tenen garantida gira o temporada en teatres catalans de l'Estat o l'estranger. Narcís Puig és el director del Temporada Alta.
Sembla que aquesta serà la primera vegada de l'última cosa, diguem. Que ja haurem passat tot el cicle, ja l'any que ve no haurem de tornar a repetir això de les primeres vegades. Jo diria que parlo per mi, parlo per l'equip, estem molt contents i bastant cansats, però bueno, pensem que tenim uns números i que el resultat artístic hi ha anat molt bé.
En l'apartat més social, 7.459 persones s'han beneficiat dels programes socials i educatius i 4.154 estudiants de 52 centres han participat en les 85 activitats programades.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça jugarà els quarts de final de la Champions femenina contra el Real Madrid si les madrilenyes superen el play-off contra el París. Precisament les blaugranes van superar ahir el París per 0-2 amb gols de Vicky López i Graham i com a líders de grup de la Champions eviten l'eliminatòria de vuitens. El directiu responsable del Barça femení, Xavi Puig, valora aquest sorteig.
Si el Madrid gana al París, pues nos enfrentaremos. Será un partido que nos conocemos muchísimo. Jugamos la Liga de nuestro país y la verdad es que, bueno, va a ser un partido complicado, difícil. El Madrid está trabajando muy bien y hace ya algunos años y, bueno, intentaremos, como he dicho antes, competir y ganar.
I a la Copa de la Reina, l'Europa, l'Espanyol i el Badalona disputen demà a les 7 de la tarda partit únic als vuitens de final. El Badalona Women s'enfronta al Granada amb l'objectiu d'assolir els quarts de final per primera vegada en la seva història. L'Espanyol rep a la Dani Jarque al Real Madrid amb la intenció de donar la sorpresa. I l'Europa, l'equip d'inferior categoria, rep un equip històric, l'Atlètic Club de Bilbao, l'equip de la Lliga F, el Nou Sardenya. L'entrenadora de l'Europa, Nani Aces, valora aquesta cita històrica.
És partit històric, no sabem si tornarem a viure un partit d'aquest caire contra un equip de primera divisió i al final l'hem de gaudir. O sigui, lo guai de la Copa de la Reina és que ens permet sortir una mica de la mala ratxa, no en mala ratxa perquè veníem amb bona dinàmica, però sí que sortir una mica d'aquesta posició complicada que tenim a Lliga i tornar a viure una nit màgica al Sardenya, que jo crec que s'ho mereix la base perquè les nenes estan totes emocionades, s'ho mereixen les jugadores perquè la temporada és complicada i crec que lo de divendres un regal i s'ho mereix al club.
En hoquei patins, després de la renovació d'ahir de Xavi Barroso, avui el Barça ha renovat Sergi Aragonès, que ha ampliat el seu contracte 3 anys, també fins al 2029. L'escoltem.
Realment és un plaer, doncs, aquesta vinculació. Per mi, doncs, com sempre he dit, és el somni d'un petit culer i que espero, doncs, que el somni, doncs, continuï aquestes 3 temporades. Des de fa molts anys, doncs, que sempre tenia l'objectiu d'arribar aquí al Barça i aquestes 3 temporades m'han servit, doncs, per consolidar-me, oferir el millor de mi i, evidentment, doncs, aquesta capacitat de treball, de sacrifici a pista, d'entrega, crec que doncs, ajuda molt a l'equip i crec que és un dels motius doncs, que ha permès aquesta vinculació.
En bàsquet, l'Espart Girona tanca l'any com a líder del grup de l'Eurolliga femenina al superar el Carolo francès per 68-83 amb un partit colossal de la pivot maliana Mariam Koulibaly, que va liderar les gironines amb 30 punts i 14 rebots. També victòria del Baxi Manresa a la pista de l'Eslask polonès 90-96 i es consolida l'equip del Bages a la part alta del grup A de l'Eurocup amb places de play-off. I la penya també va tancar la fase de grups de la Champions en ple de victòries. Els badalonins van aconseguir el 6-6 amb el triomf per 87-89 a la pista del Xolet francès.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passi molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Over, so I said my goodbyes. Step out the curve and you were with. Turn outside, gave you my coat 'cause I could see that you were cold. The driver messed, you said he's stuck in the snow. I said there's no way I'm not walking you home. Next thing you know, we were trying our clothes, but I didn't mean to get you in trouble. Now we're on the naughty list. Must have been the way we kissed. Set us off. It's Christmas morning and there's nothing to see. 100 messages like, where have you been? No, I don't wanna, but it's time for me to go. My driver messed.
message that he's stuck in the snow. He said there's no way that I'm letting you go. Next thing you know it, we were drying our clothes. And I know you meant to get me in trouble. All over your body, 365 days. You run my place. Will this behave? The kisses like snowflakes all over your body now.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.